Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Continuï tot recte 30 minuts i en la segona rotonda giri a l'esquerra i incorporis a l'autopista AP7.
Hola, sóc l'Anna Ponsí. A partir d'avui us convido a un viatge de 10 capítols per l'autopista AP7, la més llarga de Catalunya, amb 350 quilòmetres entre Ulldecona i la Jonquera. En diem la narcopista perquè aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis. I veurem com s'amaguen els traficants i com els troben els policies, això quan els troben. La primera ruta comença a Sabadell i acaba a la Costa Brava. Hi trobarem una colla de policies perseguint persones amb els pantalons molls i amb un fred que pela.
AP7, la narcopista. Anna Ponsí.
Està arribant a Sabadell. Continuï 2 quilòmetres per la P7, agafi la segona sortida en direcció a Barberà del Vallès i continuï per la N150 fins a la unitat central d'estupefaents dels Mossos d'Esquadra.
El narcotràfic no hi entén de Nadals ni de festius. És més, a vegades les organitzacions criminals aprofiten dates assenyalades per actuar. Això és el que va passar a Tossa de Mar el desembre del 2005. Però abans d'arribar-hi, ens hem de remuntar 6 mesos enrere i situar-nos una mica més al sud, a Tordera, al Maresme. Els agents de la Unitat Central d'Estupefaents dels Mossos van darrere d'un grup de traficants que fan desembarcaments a la costa. Les organitzacions criminals carreguen la droga en fardells d'uns 30 quilos i els porten per mar fins a la costa catalana. Per fer el llarg viatge des del sud, necessiten fonamentalment un producte, benzina.
A vegades sí que hem intervingut la llanxa i a vegades inclús hem intervingut el telèfon del pilot de la llanxa en algunes altres operatives on hi ha hagut una investigació al darrere. En funció del que necessiten, tu pots inferir cap on va aquesta llanxa. Són narcollanxes, les típiques semirrígides, de 12 metres i 4 motors, que són motors de gairebé 250 cavalls cada motor, una potència total de 1.000 cavalls. Una embarcació d'aquestes t'arriba a Marroc en 6 o 7 hores.
Jordi Santmillán és sergent dels Mossos. Els seus col·legues el coneixen com a Sammi. Estava a la unitat d'estupes l'any 2005.
En un desembarcament a Tossa, mesos abans, es van trobar restes de dipòsits de benzina que havien estat utilitzats per subministrar de benzina a les llanxes que havien fet el desembarcament, i algun d'aquests dipòsits ens va portar al lloc on havien estat comprats. Eren uns dipòsits de 25 litros, molt característics, apilables per fer aquest tipus de gestions. Això ens va portar a una botiga de venda industrial a prop de Barcelona.
Els agents es posen en contacte amb aquesta empresa per veure si poden treure'n alguna informació i aconsegueixen el nom dels compradors d'aquells bidons.
Eren clients que alguns d'ells inclús teníem a les nostres bases de dades relacionats amb operacions de tràfic de drogues, i vam arribar amb connivència amb els responsables de la botiga.
Escolta, quan et tornin a fer una comanda important que s'ha sortit del normal de bidons d'aquest tipus, digue-li que no ho tens en estoc, en estoc tens una quantitat menor a la que et demana, perquè així ens doni temps a nosaltres avaluar-nos.
Els venedors de benzina estan avisats. No solen tenir comandes amb quantitats tan elevades. S'estan temps sense saber-ne res fins que un dia l'agent Jordi Santmillán rep la trucada que esperava.
Aquell dia ens va trucar, escolta, que m'han fet una comanda molt important de més de 200 bidons de... Ja els he dit que només en tenia 20 i que demà sí que ho tindré, ara no ho tinc en stop. L'endemà ja ens vam mobilitzar tots al voltant, vam fer un seguiment.
Els agents de la unitat d'estupefaents es preparen per fer una vigilància al voltant de la botiga a l'espera d'observar qui es presenta. Veuen arribar-hi una furgoneta acompanyada de 2 cotxes. Diverses persones baixen dels vehicles i comencen a carregar bidons a la furgoneta.
Els cotxes, ja que van anar allà a recollir el material, alguns d'ells, els titulars d'aquests vehicles, també estaven relacionats amb algunes operacions de tràfic d'estupefaents, el que ens va donar encara més sentit el fet de que aquesta furgoneta té tots els números de que algun dia l'utilitzin. com que ja s'han provist dels dipòsits de benzina, es preveu que el lloc que no els portaran pot ser un lloc d'interès i ja ells fan un itinerari de seguretat, que es diu.
Ubicar l'amagatall de la furgoneta és important per estudiar els moviments del grup. Per això, quan el vehicle es posa en marxa, els investigadors el segueixen.
Continuï 3 quilòmetres per la P7 en direcció al Maresme i en 2 quilòmetres agafi la segona sortida direcció a Tordera.
Van darrere seu durant uns quants quilòmetres fins que s'atura en un aparcament a l'aire lliure. En aquell moment, els agents aprofiten per col·locar un dispositiu de seguiment a la furgoneta. La idea és poder controlar la seva ubicació a temps real, però passen uns dies i el dispositiu deixa d'emetre senyal.
La seva ubicació geogràfica la vam perdre en una urbanització de Tordera i ja no vam saber res més fins al cap de 7 o 8 mesos.
Els policies tenen bastant clar que aquesta furgoneta participarà en algun desembarcament, però de moment la investigació queda en un punt mort. Els agents destinen energies a d'altres desembarcaments que durant l'estiu estan a l'ordre del dia.
L'operació està en stand-by perquè la font d'informació del que pot succeir es basa en aquesta furgoneta. Això queda en stand-by i la unitat segueix treballant. I segueix treballant fent altres actuacions, altres casos, investigant altres casos.
L'any 2005, Toni Celleres és el cap de la Unitat Central d'Estupefaents dels Mossos d'Esquadra.
En aquell moment era una època que hi havia una freqüència bastant elevada de desembarcaments a la costa catalana i la Unitat Central doncs, havia realitzat ja dispositius de desembarcament diversos. Hi havia bastanta afluència d'embarcacions a la costa catalana.
El cas és que el temps passa volant i ja és finals d'any. El 22 de desembre de 2005, a 3 dies per Nadal, una informació important arriba a la Unitat Central d'Estupefaents. Atenció al que estan a punt de trobar els policies. Ho recordaran durant molt de temps.
Era la nit del 22 quan ens van informar, van tindre una informació d'una persona que es va presentar a la comissaria de Ciutat Vella informant d'un possible cas de tràfic d'estupefaents. Intentem comprovar la veracitat del que ens està dient aquella persona i aquella persona ens informava que havia estat associat a un empresari espanyol amb antecedents per tràfic de drogues i que estaven important uns contenidors amb una mercaderia que era guano des del Perú i que era una tapadera per introduir substàncies, en aquest cas cocaïna.
En 100 metres giri a la dreta. Ha arribat a la seva destinació, el port de Barcelona.
Amb la informació facilitada vam formar un equip conjunt amb Vigilància Danera i aquest dia 23, doncs, ja des de primera hora, vam començar a vigilar el contenidor que estava ubicat al port de Barcelona.
La gran majoria estàvem allà. Teníem un equip gran preparat perquè no sabíem on aniria, no sabíem com treurien la mercaderia del port.
Luis Moreno, que ara és sotsinspector, era el 2005 agent i havia arribat a la unitat feia només un any.
La van trobar de la manera més senzilla per nosaltres, no? Per seguir-ho, que és amb un camió. Bueno, la dificultat de seguir-ho que és la velocitat que porta un camió, no? Que fa que... així com d'altres vegades les velocitats altes són dificultoses, les lentes també, però bé, érem suficient gent com per fer, anar fent relleus i no cridar l'atenció.
Jordi Sanmillán, Sammy i Luis Moreno van darrere del camió per l'autopista AP7. De cop, el vehicle agafa la sortida cap a Girona Sud.
En 500 metres incorporis a la GI531 en direcció Sant Gregori, Girona.
Ens va portar fins a un polígon de Sant Gregori, on en el vehicle estaven esperant 4 persones i en el moment que aquest vehicle, aquest camió, estava entrant a la nau industrial, doncs, vam actuar i vam intervenir identificant aquestes persones.
Policia! Policia!
Vam entrar i en el moment que vam entrar, ja només entrar a la nau, ja vam trobar en el terra un dispositiu de drogotes. Era un aparell que ja estava fet servir, pel qual vam deduir que no era el primer cop que feien aquella operació. En aquell moment ja tots ens vam començar a mirar pues, amb cara de satisfacció perquè estàvem quasi convençuts que anàvem en bona direcció.
Un drogotest com el que han trobat els Mossos s'assembla molt a un predictor o als dispositius que vam haver de fer servir durant la pandèmia del coronavirus per saber si havíem donat positiu. Els Mossos comencen a buidar sacs de guano al terra de la nau industrial.
Molt desagradable, també s'ha de dir, perquè a la que obre sacs, allà es crea un polsim, una pols, que com que ja sabem de què és el guano, sabem també de què és la pols.
El guano és un adob fet a base d'excrements d'ocell marí. Sí, literalment merda d'ocell.
Va ser una feina molt desagradable, molt dura. Va haver gent que directament la roba que portava la va llençar. I altres van haver de necessitar tres rentadores, tres cops, rentar-la perquè desaparegués els rastres del guano.
Quan els excrements d'ocell marí estan secs, es trinxen i es converteixen en una pols blanca. Buscar-hi cocaïna barrejada és com intentar trobar-la en un sac de farina. Per això necessiten passar el drogotest.
La cocaïna, en un estat previ al que és el consum al carrer, no?, que és el clorhidrat de cocaïna, no és que estigués oculta en el guano, no és que en un sac de guano hi hagués un quilo de cocaïna, no, no, no. És que la cocaïna estava barrejada amb el guano. I després, en algun mètode novedós, que segurament s'inventarien els químics que estaven en les organitzacions criminals per extreure aquesta cocaïna del guano, ho podrien tornar a convertir, no?
Tot ens havia dirigit a unes expectatives molt bones i quan anàvem obrint sacs i no trobàvem res i els companys de la policia científica ens deien que per les proves que anàvem fent, els sacs que s'anaven obrint, no es veia res, doncs la sensació és una miqueta de... Bueno, sempre hi ha l'esperança de que serà l'últim palel que vindrà amb la droga, no? El del fons del tot.
Es van agafar mostres representatives de tot el que hi havia allà perquè no podíem descartar que estigués mesclada la droga amb l'abonament, però tot apuntava que o bé havia estat un enviament de prova, que solen fer-ho, o que algú se'ns havia passat per alt.
És molt habitual en les organitzacions que fan aquests grans transports de droga és fer enviaments de prova. I enviaments de prova real, a vegades fan petites quantitats, d'altres fan les quantitats amb les que traficaran després, o sigui, tota la càrrega.
Estem parlant de, crec que vam estar 4 o 5 hores, vam acabar passada mitjanit destrossats físicament i sobre amb el desànim de no haver trobat res.
Els ànims dels investigadors estan per terra. Els exàmens toxicològics posteriors que arriben del laboratori també són negatius. No es detecta droga entre el guano procedent de Sud-amèrica.
El primer que vam fer és fer un informe, enviar-ho a la Divisió de Narcòtics del Perú per veure si ells tenien informació al respecte tant de la ruta com del mètode d'ocultació de la droga i si s'havien trobat algun cas. La resposta es va demorar bastant, molt, mesos, i va ser negativa quan ens va arribar. Aquella nit acabem, fem una reunió operativa tots els agents, llavors en aquell moment es determina que els companys que vivien més lluny portaven 20 hores de treball. Dic, vosaltres no cal que torneu ara, pernocteu aquí, ja instruïu diligències, la resta aneu marxant, aneu a dormir, i bueno, tothom ja donàvem per fet aquell dia que, bueno, almenys els Nadals, els torrons ens els mengem a casa.
Amb l'atestat acabat, arriba una petita estona de calma per comentar la jugada. Estan emprenyats perquè les coses no han sortit com preveien. En unes hores ja seran a casa per celebrar les festes i tal dia farà un any. Però les coses no són sempre com s'esperen.
Recordo que estàvem en el bar i de cop em truquen.
Te'n recordes d'aquella furgoneta que teníem controlada des d'ja fa temps? Doncs s'acaba de moure i està anant cap a la costa.
I li vaig dir, m'ho dius en sèrio, això? El dia 24 és un dia assenyalat, vol dir que les forces i cossos de seguretat estan enfocades a altre servei de la societat que no sigui la prevenció a les platges. Doncs era indicatiu que segurament hi hauria un desembarcament. És la celebració de la nit de Nadal. I què fem? Doncs començo a trucar als efectius de la unitat perquè s'activin.
Un dels afortunats és Luis Moreno, amb qui el cap de la unitat havia estat treballant feia unes hores a Sant Gregori amb el cas del guano.
Recordo que em truca i em va dir ja sé quin dia és, però hem de marxar. I agafa mantes.
Celleres també truca Jordi Santmillán, un altre dels que havia estat a l'operació del guano.
Quan em truca el meu cap, jo sentia uns riures de fons dels companys de Lleida, que s'havien tingut que quedar, que m'estaven trucant des de Girona.
Escolta, tens plans aquesta nit? Estàs fent alguna cosa? Te'n recordes aquella furgoneta que feia mesos que no es movia? Doncs s'està movent.
Em va dir, això va en sèrio o és una broma? I és que estic en el cotxe i estic amb la meva dona i la meva mare i anem a casa de la sogra. Potser em quedo sense dona i sense sogra.
Doncs no és broma.
En els últims anys, la quantitat de droga que arriba a Catalunya ha crescut significativament, sobretot per mar. Només el 2023, els Mossos van intervenir 17 tones de haixix procedent de desembarcaments a la costa, una xifra rècord en els últims 10 anys. Per trobar tants desembarcaments, ens hem de remuntar a la dècada del 2000, especialment a l'any 2005. A l'època, Marc Rovira era periodista de successos i tribunals del Diari de Girona.
A les comarques de Girona, el tràfic de drogues ha estat un fenomen delictiu habitual, perquè la proximitat amb França fa que sigui un territori de frontera. Pensem que té una artèria importantíssima com és l'autopista AP7, que facilita que sigui tot el trànsit de mercaderies lícites i no tan lícites des de l'estat espanyol cap a territori francès i la resta d'Europa. I també, a més, hi ha un factor determinant que és la Costa Brava, el fet d'una diversitat de platges a vegades escarpades, de difícil accés i que queden apartades de les mirades curioses, i això facilita que pugui haver-hi desembarcaments de mercaderies estupefaents, de drogues o del que convingui.
La furgoneta, que vam perdre de vista fa mesos a Tordera, s'acaba de posar en marxa de nou just la nit de Nadal i es mou en direcció Tossa de Mar.
Tossa a l'hivern era una zona totalment tranquil·la, fins al punt que nosaltres li dèiem de forma carinyosa el sector mort.
Aquella nit no semblava que aquest nom fes justícia al municipi. Els agents van arribant cap a Tossa de Mar per reunir-se amb la resta d'efectius de la unitat central d'estupefaents. Sammy, Moreno i Salleres han deixat la família plantada en ple sopar de Nadal i ja viatgen cap a la Costa Brava.
Quan arribem ens diuen, tenim la furgoneta localitzada a tal lloc, llavors ens distribuirem vosaltres a la carretera de Sant Feliu, vosaltres a l'entrada a l'accés de Tossa, vosaltres a la carretera que va cap a Llagostera, és una mica les tres vies d'entrada i sortida que té Tossa.
Tota la unitat està activada. Passada la mitjanit, els agents ocupen les seves posicions.
El meu company i jo ens vam repartir una zona de la carretera que donava accés a diferents cales de la zona i estàvem amagats a la zona boscosa de la cuneta.
Van començar a observar uns indicis que et fan pensar aquí està passant alguna cosa, i és moviments de cotxes que van fent rutes amunt, avall.
Vam estar controlant aquella platja tota la nit. Clar, l'hivern, diguéssim que no fa calor. I controlar un desembarcament no es fa des d'un cotxe. Però hi ha una sèrie de gent que no pot estar a dins un cotxe i estan fora del cotxe. Prop o amb visió per poder controlar segons quins llocs d'interès de les platges. No? Fer-ho això a l'hivern doncs no és fàcil i es necessita tenir una capacitat d'aguantar bastant gran.
Amb una manta a sota i una altra a sobre. Feia molt fred. La nit és molt incòmoda, no pots menjar. No. I el que està al despatx és el que millor està de tots. I ningú vol estar al despatx. Tots volem estar patint.
Ens vam passar tota la nit. Tota la nit esperant que fessin el desembarcament i no el van fer. No sabem exactament quin és el motiu, però no el van fer. No és poc habitual que els desembarcaments es frustrin per algun tema de seguretat, per algun problema amb l'embarcació, pel que sigui. És a dir, poden estar dies fins que no fan el desembarcament.
Aquell dia jo crec que vaig arribar també molt cansat a casa, també a una dutxa i al llit i a descansar.
Dinar i marxar, perquè el dia de Nadal, a partir de les 6 de la tarda, la meitat de la unitat torna a ser a Tossa de Mar. Pensen que la furgoneta que porta la balisa es tornarà a activar. Passen les hores, però no detecten cap moviment. Ja volen desmuntar l'operatiu quan, de cop, un confident els dona la pista clau.
A mitjanit, no sé si eren les 12 i mitja o la 1, va aparèixer una trucada en canal, en un telèfon de Mossos, d'una comissaria, que una persona deia que hi hauria un desembarcament en aquella zona.
És una trucada que en un principi, si no et donen masses dades, la credibilitat que li pots donar és X. En aquest cas, nit de Nadal a Sant Esteve, dia 25-26, i el que pot passar és que t'estiguin intentant desviar l'atenció, no? Que igual vulguin fer alguna cosa en un altre lloc i vulguin atreure la teva atenció cap allà. La trucada parla de manera molt escueta que en la zona de Tossa, Lloret de Mar, va haver un desembarco de mucha droga, era molt així telegrafiada gairebé. Sí que van passar alguna dada d'una matrícula, una dada parcial de la matrícula d'una furgoneta. No era la furgoneta que ens va portar allà el dia anterior, però sí, fent recerca per la localitat de Tossa, es va trobar una furgoneta que coincidia. Vam fer exactament el mateix que havíem fet el dia anterior. Vinga, tothom ja sap el que ha de fer, tothom, tal com vagi arribant, que es vagi col·locant. I aquella nit doncs, també vam començar a veure els mateixos moviments el dia anterior, però amb altres vehicles.
Veiem que hi ha certs vehicles que estan pentinant la zona, no? Que es diu, que estan fent un reconeixement. Un reconeixement per detectar presència policial, per detectar presència d'una altra organització criminal que els hi puguin assaltar, que també és molt, molt habitual. Clar, quan tens tots aquests inputs, les sensacions dels que estem allà són molt diferents. Ja els nervis, no?, comencen a aflorar.
Tot és molt fosc. Just a sota hi ha la Cala Llevador, una costa escarpada, terreny abonat pels desembarcaments. El cap del dispositiu, Toni Celleres, és en un cotxe a un quilòmetre d'allà, seguint per emissora tots els moviments.
Està sortint un vehicle, una furgoneta, del camí.
La matrícula no coincideix amb la furgoneta. Pertanyia a un BMW. Es torna a passar la matrícula, per si m'he equivocat.
La van aturar en un semàfor, en un lloc una mica allunyat d'allà, per si no tenia res a veure, i aquella furgoneta anava carregada amb més de 1.000 quilos de haixís.
El cap de la unitat, Toni Celleres, ordena entrar al bosc per detenir infraganti els traficants enmig del desembarcament.
Aquest és el moment ja del desenllaç, no? de les hores d'espera. Ens vam veure ja a peu de carretera, aixecats, i vam anar corrents cap al camí aquest i ja ens vam reunir amb més companys de la unitat.
Quan vam entrar al caminet, però havíem vist sortir aquella furgoneta, ens vam trobar una altra. A mig carregar i a mitja pujada, una pujada molt amb molta rampa, que no podia, estava derrapant la roda, no podia perquè el pes de la droga li impedia pujar.
Enmig de la foscor, els policies es fiquen pels camins de terra que baixen cap a la Cala Llevador.
Al començar a sentir sorolls, veiem persones corrent cap amunt, cap avall, tot això, de nit, amb nit fosca. La veritat és que és un moment una mica caòtic.
Ells no marxen amb lots, perquè si marxessin amb lots sabríem on estan, no? Per tant, hi ha una desbandada i tothom marxa per on pot.
Tant per nosaltres com per ells no podíem començar a fer moltes corredisses perquè el risc de caure era molt elevat.
Tenies que accedir per unes pistes forestals i llavors hi havia un camí molt escarpat, gairebé uns 400-500 metres, fins a arribar a la cala. No em vull ni imaginar com ho van fer carregats en gairebé 4 tones i mitja de haixís.
Moreno, Sammy, Celleres i la resta de Mossos comencen a detenir persones que estan intentant fugir pel bosc.
El primer que vam trobar va ser el conductor de la furgoneta, que s'havia amagat allà mateix. El primer que ens va dir és: no, jo he venit a buscar pinyes. A mi m'han pagat per venir a recoger unes pinyes. Pinyes no eren. I llavors el que va començar a sortir doncs, per allà com bolets eren gent que tots coincidien amb els mateixos trets físics. Tots portaven la part inferior del cos mullada fins al genoll, per damunt del genoll, que és habitual en aquest tipus de desembarcaments perquè han d'accedir a l'interior del mar per poder descarregar els farcells.
Els Mossos detenen 9 persones en el primer moment de la intervenció. Han trobat 4 tones i mitja de xix repartides entre la primera furgoneta interceptada que sortia del camí i la que han descobert embarrancada en una pujada. Els agents continuen pentinant la zona. Estan segurs que allà hi ha d'haver molta més gent per la dimensió del desembarcament. És un grup d'homes, joves, magribins, procedents d'Osona i la Selva Interior, reclutats per una nit per descarregar fardells. Per això els investigadors es fixen en 2 elements: que vagin molls i que facin pudor de benzina.
tots tenien els braços esgarrapats. Cap podia explicar què feia allà a les 2 de la matinada del dia de Sant Esteve en una zona tan allunyada del seu domicili. Tots estaven espantats perquè no deixen de ser gent d'una fase molt, molt baixa de l'organització, que poden haver cobrat entre 500 i 1.000 euros per una nit de treball, tot i que no són conscients de lo que han de fer fins aquella nit.
El periodista Marc Rovira compta amb bones fonts i li ha tocat treballar també per Sant Esteve. Li crida l'atenció un detall. Han estat fent detencions durant hores.
El desembarcament en si s'acaba a la matinada, sobre les 6 o les 7 de la matinada, i aquestes detencions que es produeixen a l'estació d'autobús de Tossa es fan després del migdia. Crida molt l'atenció que tantes hores després pogués encara valdre com a indici el fet de que algú aparegui amb els pantalons molls. Segurament l'olor de benzina costa més d'abandonar, però el fet de que el factor dels pantalons molls segueixi sent una pista que han de seguir els Mossos d'Esquadra pot sorprendre que a mesura que passin les hores encara s'agafin com a vàlid aquesta prova.
Continuï per la P7 i en un quilòmetre agafi la sortida Girona Nord en direcció a la Devesa de Girona. En 20 minuts haurà arribat al seu destí l'Audiència Provincial de Girona.
Al maig del 2009, 3 anys i mig després, arriba el judici. Els detinguts han estat en llibertat provisional durant tot aquest temps. Hi ha 18 acusats a la sala amb els seus 18 respectius advocats. Sílvia Gutiérrez i Francesc Guisset, 2 lletrats d'ofici amb prop de 30 anys d'experiència, defensen 2 nois que els Mossos van detenir junts. Els van trobar a la 1 del migdia quan anaven caminant prop del càmping Cala Llevador.
Jo recordo molta tensió, o sigui, molta gent a la sala, era l'audiència, que l'audiència impressiona molt més que un jutjat de penal normal, molts de lletrats, molta premsa, era molt mediàtic.
Un judici intens, havies d'estar molt atent de lo que es anava dient cada una de les declaracions, si cada una de les declaracions s'ajustava amb el que havien declarat prèviament a la instrucció. Normalment, les persones que coneixen més del funcionament de l'organització i que pot desvetllar més informació a la policia, normalment la pròpia organització ja li procura que tingui una defensa dedicada al 100% en aquell cas i per professionals, no? I els que no tenen tanta cosa a amagar i que han estat utilitzats moltes vegades com caps de turcs, no?, que es diu, normalment se'ls deixa més tirats, no?
Recordo que estaven tots com molt perduts. Eren nanos molt joves i molt, molt desorientats. Com ho diria? Molt insegurs i molt desconfiats. Em va semblar complicat perquè vaig pensar, hatxís, bidons de gasolina, lanxes, pantalons mullats, bambes molles, olor de soil, jo no ho vaig veure gens clar.
Més que pantalons molls, el que tenien eren que li feien pudor. Feien pudor de gasoil. Però, clar, casualitat, coincidència, això en dret penal no se sustenta.
Per condemnar han de reunir com a mínim 3 indicis. Tenir l'olor gasoil, tenir els pantalons molls, estar a prop del lloc o estar dintre d'una franja horària. O sigui, com que no hi ha una prova, tots són indicis, però fa aquesta divisió, diu que hi ha com a mínim 3 indicis, doncs els condemnem. Que no arriben a 3 indicis, els absolem.
I així va ser. L'Audiència de Girona va absoldre la meitat dels acusats perquè no els va trobar a la Cala Llevador de matinada durant l'assalt. Dels altres 9, els caps de l'operació van acabar condemnats a 3 anys i 9 mesos de presó amb multes de 6 milions d'euros. I els altres 7, la mà d'obra barata, els coneguts com a braceros, que contracten per treure la mercaderia de les llanxes, van acabar sentenciats a 2 anys de presó i a quasi 3 milions d'euros de multa. Per cert, recordeu l'operació frustrada del guano en una nau de Sant Gregori? Doncs els Mossos tenien una espina clavada perquè no van trobar res més enllà dels excrements d'ocell. Mesos després, però, descobreixen que no anaven mal encaminats.
La policía antidrogas peruana ha incautado esta semana 2,8 toneladas de cocaína ocultas en un cargamento de fertilizante natural de guano. La droga tenía como destino Europa, en concreto el puerto de Barcelona.
Van llegir una notícia a la premsa peruana que deia decomisados y entre 2.000 y 3.000 kilos de cocaína en un cargamento de guano destinado a Barcelona. Vam fer gestions inclús per veure si podia sortir entre els destinataris, alguna vinculació amb els nostres investigats 2 anys abans. I la primera informe que vam demanar va trigar gairebé 6 mesos, d'aquest encara estem esperant a dia d'avui. Però bueno, tot això són suposicions. No deixen de ser casos molt excepcionals.
Gràcies per seguir-nos. En el pròxim capítol coneixerem un empresari que, per facilitar el transport de 18.000 llaunes de pinya tallada entre ports marítims, es veurà immers en una història que li provocarà malsons i que el portarà a ficar-se en un embolic dels grossos amb un càrtel mexicà.
El que no podien deixar allà és la droga i esperar que algú l'anés a buscar, perquè podria desaparèixer, podria passar qualsevol cosa.
Acabes de treballar un negoci a un narcotraficante a nivell mundial, no? No saps si te'l trobaràs a la porta, si no te'l trobaràs, no saps on està, no saps qui és.
AP7, la narcopista. Els traficants viuen entre nosaltres i la seva cobdícia deixa rastre.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.